L'Illa us ofereix aquest espai.
Vete a merendar. Vete a merendar. Vete a merendar.
El Mago Fèlix, que ens convida a berenar, sí, aquesta hora, a les 5 i 12 minuts. Marc Serra, avui...
Sí.
Parlant d'una de les conferències estrella que ha tingut lloc a Barcelona aquest cap de setmana, sí, dins el Congrés Mundial d'Ufologia.
No donareu crèdit del tema, senyor Marcelí, crec que li interessa. Plena. Si té algun mal que no ha acabat de curar, sí, si té algun genoll que li fa mal,
no,
alguna cosa que no va bé,
no m'aguanta,
no s'ho perdi, perquè aquesta ponència realment ha deixat la gent molt, molt, molt sorpresa.
Sí.
També ens explicarà el Sebastià d'Arbó, molt pendent de tot el que es diu en aquests mons. Barcelona s'ha convertit durant 3 dies en la capital mundial dels ovnis, amb un congrés internacional que, per cert, ha tingut de convidat l'astrofísic de Harvard, Avi Loeb, que el vam entrevistar aquí al programa, vam sentir les seves declaracions, al voltant del possible origen extraterrestre d'un objecte interestel·lar.
Aquella galeta.
Bueno, galeta o tifa, o se'n va dir de moltes maneres, eh? L'Oumuamua.
Aquest vibrador.
Sí, cadascú va veure una miqueta com va voler. Sí, per cert... sí que és veritat que s'assembla molt a una imatge que hem vist, sí, en una tauleta.
Va.
Fa por.
Va.
Bueno, es podia... de fet, Avi Loeb va dir que es podia tractar d'una relíquia d'una civilització extraterrestre, això és el que va explicar, eh? Però el que ens ocupa és una de les ponències estrella que s'ha pogut sentir a Barcelona en aquest congrés. Ha estat una ponència anomenada Friendship, l'illa secreta extraterrestre.
Ja ho conec.
En aquesta ponència s'ha explicat la història d'una suposada illa al sud de Xile que estaria habitada per una comunitat extraterrestre.
Diu que sí.
És a dir, que ja són aquí,
sí, sí, sí,
i viuen en comunitat.
Sí, sí.
És una història especial, ja us ho aviso, que barreja ovnis, religió, agents nazis, sí, i alguna broma per entremig, també. El ponent ha estat el periodista i escriptor català Josep Guijarro, que just després de la ponència m'ha explicat en què consisteix el mite i què està passant en aquesta illa, suposada illa habitada per extraterrestres, de Friendship. Tot comença amb un avistament, així.
Friendship, hipotèticament, és una illa que estaria en el Pacífic i que, presumptament, tindria en el seu si doncs, una sèrie d'éssers que haurien vingut a les estrelles. Fins aquí la història que explica la mitologia. Però, esclar, com ens podem creure que això sigui real i no sigui doncs, una història inventada? Resulta que als anys 80, concretament el 1984, es va produir un albirament molt específic en una zona remota de Xile, que és l'illa Mitaues. Allà hi ha un far que és protegit per l'armada de Xile, amb un destacament de només 7 soldats, que en plena nit veuen una llum que surt del mar, una llum vermella, molt regrossa, que els passa molt a prop d'ells, tant és així que passen les seves mans per sobre del cap i es queden amb els cabells a les seves mans, com si allí és una mena de camp, no sé dir-te si electromagnètic o d'altra característica, doncs, que els afecta físicament.
Sí.
I ells intenten posar-se en comunicació amb els seus superiors. I, com és lògic, ho fan a través de les diverses freqüències i emissores que tenen fetes per tal circumstància. El que passa és que cap d'elles tampoc funciona. L'única banda, l'única freqüència que funcionava és la banda ciutadana, que és la que encara avui s'utilitza doncs, de tipus hobby, d'esbarjo, per la gent. Uh-huh. I aquella comunicació és interceptada per un senyor que es diu Octavio Ortiz, que els vol fer de pont entre aquella base i Quique, que és on estaven els seus superiors. Què passa? Doncs que al costat d'aquell esdeveniment, que és vist també per altres pescadors i mariners, hi ha un senyor que es diu Alberto, que és capità d'una nau anomenada Mitilus II, que els descriu tot allò que està passant, i arrel d'allò l'Octavio i l'Alberto faran una gran amistat.
Tenim dues dades ja importants. Hi ha un avistament molt important, molt important. De fet, es pot consultar a les xarxes socials i a internet i el trobareu. Però què passa? Que aquest avistament, que de vegades es queda en secret, és a dir, que es veu en una base militar, en aquest cas, i no se'n sap mai més ni és ni bèstia, el veuen dos persones més, qui ens ha explicat el Josep qui són. Aquest Octavio i aquest Alberto. Ells dos tenen molt bona relació perquè són radioaficionats. Al ser radioaficionats, ells intercepten què s'estan dient a la base. Hem vist un objecte, ens està caient el cabell, hi ha algun tipus de banda electromagnètica, i això que podia haver quedat secret totalment, com que hi ha dos radioaficionats que ho han sentit, passa a ser públic, i en el moment l'Alberto i l'Octavio tenen aquest secret que els uneix, que hi ha una transmissió d'una base que confirma un avistament ovni. Veurem on va per aquesta història. Hi ha un altre senyor, amic també de l'Octavio i l'Alberto, que va un punt més enllà després d'aquest avistament.
Reapareix al cap dels mesos i és quan els parla d'una comunitat que estaria ubicada en el sud del país, concretament en aquesta illa misteriosa que reben el nom de Friendship, on una comunitat l'hauria curat i clar, comencen a especular què podien ser aquells estranys senadors que resulten ser els, diguem-ne, els que teledirigien aquells objectes misteriosos, lluminosos, que van desencadenar aquell albirament.
Aquest senyor que l'han entrevistat diverses vegades a la televisió es diu Ernesto de la Fuente, estava en contacte amb aquests dos radioaficionats i va aconseguir localitzar d'on sortien aquelles freqüències que havien provocat doncs, aquell ovni. El senyor Ernesto de la Fuente diu que en aquella illa eren capaços de teledirigir, com si fos una joguina d'aquestes, un cotxe.
Un dron.
Exacte, com si fos un dron, teledirigir tota aquella nau.
Buena Fuente.
I que ell, que tenia una malaltia...
Buena Fuente.
Tenia una malaltia, va anar a la illa i van curar-lo de la malaltia que tenia. Com era aquesta illa?
Ningú ha estat capaç d'ubicar-la. I això té una explicació perquè el lloc on està ubicada, que és entre l'arxipèlag de Xonos i el de les Guaiteques, és una superfície amb més de 3.000 illes. Moltes d'elles són molt, molt petites. Algunes, la majoria, estan deshabitades. Els canals van des dels 30 centímetres de fondària fins a les profunditats abissals. Només hi circula la marina xilena i, per tant, és un lloc ideal si algú es vol amagar. El que passa és que les condicions, lògicament, són molt, molt austeres. Estem parlant que aquelles illes s'extenen fins a Terra de Foc. Estem molt a prop de l'Antàrtida. I com ningú ha donat unes coordenades GPS que poguessin diguem-ne, ubicar definitivament la illa, es parla de que apareix i desapareix, però no és que sigui realment així. Ningú ha donat amb ella.
Fixa't. No, i hi ha casos d'illes que es mouen, eh?
Sí, però això en sèrio, o com les rates que cantaven, o és broma, això?
No, en sèrio?
En sèrio com les rates que cantaven, eh?
No, li estic explicant una de les ponències estrella del Congrés Mundial d'Ufologia que ha tingut lloc a Barcelona aquest cap de setmana.
Sí.
Tot plegat en presència ovni.
Els diuen que, per demostrar que ells no són d'aquesta terra, veuran un ovni el 17 d'agost de 1985. I aquell dia, Marc, resulta que es produeix un albirament brutal. 3 milions de persones, tota la ciutat, la tele va estar emitint en directe, fins i tot aquell objecte en forma de platet que tenia una mena d'antena molt brillant. 3 milions de persones veuen, i aquells radioaficionats que sabien que aquell dia es produiria aquell esdeveniment, veuen com els hi anuncien els moviments. Els diuen, ara ens mourem 5 graus cap a la cordillera. I es movien, ara baixarem, i baixaven. Amb la qual cosa era evident que existia una relació entre aquells que comunicaven per ràdio i els ocupants o teledirectors d'aquell objecte que estava justament sobre la vertical de la capital xilena.
I per tant, l'Octavio i l'Alberto, que són aquests radioaficionats que havien captat aquest avís d'aquesta base xilena, eren els que estaven en comunicació amb aquesta illa que apareixia i desapareixia.
I després ho van veure un munt de persones, això de l'any
80. Sí. I els de l'illa se suposa que teledirigien aquest ovni. Els de l'illa, que ara per això li preguntava abans si vostè té algun tipus de dolor o li ha passat alguna cosa...
Estic baldat.
No sabem ben bé qui són, hi ha especulacions de tot tipus, després ho explicarem, però sembla que tenen una tecnologia avançada que els permet fer curacions.
Ah, doncs cap allà.
Aquesta gent no només està a aquella illa, sinó que demostra als radioaficionats que van escoltant les seves freqüències que poden ajudar si algú necessita.
Ah, jo.
Es produeixen molts esdeveniments curiosos. En recordo un que em va cridar molt l'atenció, i és que un dels contactats concretament l'estació Califòrnia, tenia tasques d'ajuda als hospitals i era freqüent als anys 80. Parlem d'una època en la que no hi havia internet, en la que no hi havia telèfons mòbils, en la que no hi havia altra mena de contacte que la carta postal, el telèfon normal i la ràdio, no? I tenen un nen hospitalitzat que necessita una vàlvula per un cor. Aquella vàlvula només es podia aconseguir als Estats Units i valia una fortuna. I el que feien és cridar a través de la ràdio si algú doncs, podia fer de pont perquè aquesta vàlvula pogués arribar. Llavors, de sobte, aquests Friendship comuniquen per ràdio i diuen, a veure, ¿qué tipo de válvula necesitan? ¿Qué tipo de válvula necesitan? Bueno, això com és? I resulta que a la tarda hi ha una vàlvula que arriba a l'hospital i la procedència és justament de la Isla Gran de Chiloé, del lloc més... des del que sortien les embarcacions amb destinació justament a aquesta illa. És un misteri més dels molts que es produeixen justament vinculats amb tota aquesta història.
Clar, molta gent diu que això no tindria cap relació amb extraterrestres, sinó que podia ser una base, per exemple, nord-americana, on si estiguessin fent algun tipus d'experiments
no.
I tinguessin tecnologia una miqueta més avançada que la resta.
No, que són extraterrestres, que t'ho diuen.
Bueno, a veure, el misteri de Friendship és molt ampli. Hem deixat abans una història pendent, que és l'Ernesto de la Fuente, que havia anat allà amb una malaltia i l'havien curat. Com es va trobar l'Ernesto en aquella illa?
El que fas esment és l'Ernesto de la Fuente, un personatge molt curiós, radioafeccionat, que era enginyer de telecomunicacions, havia introduït justament la televisió a Xile, ell havia fet de càmera durant la guerra del Vietnam, tenia una forta empatia amb els nord-americans, i després de quedar-se vidu, se'n va a la illa gran de Chiloé, doncs a passar allà, no?, els seus anys. De cop i volta, una nit que plovia a bots i a barrals, truquen a la porta i apareixen dos éssers, d'aspecte humà, està clar, alts, rossos, amb el cabell llarg, vestits de túniques, com si fossin una secta, enmig de la nit, i plovent. I li diuen, tens una malaltia pulmonar, si ens acompanyes nosaltres te'l curarem. Se'n va amb ells, el recull aquest misteriós Alberto, del que et feia jo al·lusió en la primera pregunta, se l'enduen fins a aquesta misteriosa illa, que estaria a prop del Golfo de Penas, i en allà el curen. I és qui torna i explica el testimoni. Nosaltres comencem a conèixer aquesta història gràcies justament al seu testimoni.
Molta gent ha buscat aquesta illa de Friendship, però persones que hi hagin anat i hagin tornat, només hi ha constància d'una, que és el testimoni de l'Ernesto de la Fuente. Sí, de la Fuente, no Buena Fuente.
Pintes Buena Fuente.
No. Qui es troba l'Ernesto, perquè com que tenim aquest testimoni, qui es troba a la illa?
Bé, ell parla que havia una illa de la que la major part estava sota el mar, perquè quan el porten a una habitació per curar-lo amb aparells que no sap ell descriure...
Vai bé, pugi, vaja.
Veu per una finestra que el nivell del mar està lleugerament per sobre d'aquella finestra.
Peixos,
per tant, doncs, havien d'estar per sota, no? El posen en una mena de quiròfan, allà li fan una mena d'operació estranya i quan torna normal. El que descriu és que allà hi ha una comunitat amb desenes de persones humanes, que donen servei a 12 apòstols del Senyor. Per què? I això no ho he dit. Aquesta comunitat utilitzen el llenguatge pràcticament bíblic, d'aquí que una de les hipòtesis és que poguéssim estar davant d'una mena de secta religiosa.
No.
Però aquests 12 apòstols diuen no ser humans. És a dir, ells diuen no són d'aquesta terra, però pertanyem a la humanitat.
Exacte.
No són d'aquesta terra, però pertanyem a la humanitat. I suposadament serien éssers vinguts a les estrelles que estarien... propiciant determinats valors com l'amor, l'amistat, etc. Doncs aquest és el missatge, i l'aspecte d'aquests 12 ningú l'ha vist.
ningú ho vist.
A més, n'hi ha un que van anar i va tornar en organització sectària, explica.
Et posen amb aquestes lliteres, es veu?
Bueno, sí, es veu.
I fan unes lavatives.
Jo no he vist mai.
Et fan unes lavatives per davant i per darrere.
Sí, això ja ho va explicar
aquell noi gallec.
Aquell noi gallec que també va quedar segrestat.
Que deia que primer feia mal, després ja.
Sí, no.
La sonda anal, la sonda anal.
La sonda anal, sí, t'agradava. Bueno, a ver, a sonda anal, al principio doy, pero una vez que repiten y tal... No hi ha problema ningú.
Ja està.
Després allò ja va valdé com el túnel del Cadí.
Ja s'ha donat. La cosa s'ha donat.
Està donada.
Bueno, ja us he
dit... Això, de quina novel·la estem parlant, de Julio Verne?
No. És la ponència estrella...
Això és Julio Verne per Julio Verne, però...
La ponència estrella del Congrés Mundial d'Ufologia.
Tu parles de l'Illa Misteriosa, que això és una cosa de Julio Verne.
Jo el que estic escoltant, a mi em ve la narrativa Julio Verne.
I
al cap... A més, en sóc fan de Julio Verne.
El Capità Nemo.
El Capità Nemo
a l'Illa
Misteriosa. Viatge al centre de la Terra. Històries del Julio Verne.
Perquè encara queda un altre component. Hem parlat d'una secta religiosa, hem parlat d'uns possibles nord-americans que estaven allà, hem escoltat que podien ser àngels o en fi, religiosos com a mínim, i queden els nazis per unir-se a la festa.
Tots fan servir noms d'arcàngel perquè fan aquesta mena de visió en la que els missatges de ràdio doncs, els deien reviseu aquest capítol de la Bíblia, aquest altre. I clar, entremig, imagina't, banda ciutadana, allà hi havia algú que li demanava la recepta d'una pizza, perquè se n'enfotien. Lògicament, no tots li donaven credibilitat a aquest tema. Però és veritat que amb el pas del temps ells es van anar convencent que allí hi havia alguna cosa estranya. Hi havia alguna cosa estranya, i el que no sabem és si havia una cosa estranya en la línia dels extraterrestres o una cosa estranya en la línia d'una comunitat com la de Paul Schiffer, la de Colònia Dignitat, que en aquella època doncs, estava sota els braços de l'Augusto Pinochet, del dictador, i que havia fonamentat que molts ex-nazis anessin pel país, inclús tinguessin els seus territoris, la seva pròpia administració i la seva pròpia moneda.
Fixa't, jo ja m'he perdut, eh?
Sí,
jo ja,
que...
Perdona, però ja no, no
que,
se'n soc, ja.
Que Pinochet havia donat...
No, estan embolicat, això?
No, t'explico no, ràpid persona, sí, que Pinochet sí. Havia recollit una comunitat nazi.
Sí. Tot quadra.
Bueno, és l'època, clar. I en lloc de tenir-los circulant per vés a saber on, fent quin mal vés a saber, els tenien en una illa.
En una illa.
I clar, els nazis ja sabem que a la seva època van fer molts experiments, alguns molt desafortunats.
Toni, sembla...
Que t'ho hem d'explicar tot, eh? Tu hem d'explicar tot.
I tot quadra a la perfecció.
El que passa ara és que actualment hi ha molta gent... O hi ha gent que va buscant aquesta illa...
Si tu mires l'obra de Julio Verne, que no te l'acabes.
L'illa misteriosa, L'illa misteriosa, i viu Nemo, i viu el Capità Nemo.
Exacte, i n'hi ha per parar un
barco. I el Nautilus...
Està allà.
Dic, hi ha molta gent que s'ha perdut encara ara, gent que ha desaparegut de casa seva, buscant la illa de Friendship.
Clar, el curt coneixement que podia tenir l'Ernesto o altres persones que jo he pogut recollir el testimoni indirecte és que sí, que hi ha una tecnologia superior. Sí, dic testimoni indirecte perquè al llarg d'aquests 36 anys que ja dura aquest fenomen, doncs jo he seguit la recerca, he viatjat allà diverses vegades, i he seguit la recerca de molts dels testimonis que s'han quedat sense parents, perquè els anaven a curar, ells inclús tenien alguna comunicació de que tot havia anat bé, però després desapareixien. O sigui que aquesta és una història realment que entronca amb temes lleugerament complicats i complicats.
Em deies que hi havia gent que hi ha anat i dius que no ha tornat. No, només hi ha una sola persona que ha tornat.
No, inclús, i al revés. Jo recordo fa qüestió de 2 anys es va detenir a un jove que havien perdut els seus pares perquè ell anava convençut de que s'anava cap a la illa de Friendship i estava esperant a un dels ports d'allà, que és el de Ancud, doncs que el vinguessin a buscar, saps? I després de diversos dies de desaparegut, la policia el va agafar i ell, la seva declaració és que s'anava a la illa. Tot això fa molt complicat, molt complicat tot aquest tema, perquè, com veus, té vessants sociològiques, vessants sectàries, vessants ufològiques, basant de
moltes arestes, tot, també,
inclús de broma pesada.
No, és que no ho aclariràs, eh?
Que no sigui que estem parlant de... espera que ho veus per aquí.
De què?
L'isla del tio Robinson. No serà aquesta, la novel·la que ens està
de explicant? La família Robinson, vols dir.
És que el tio Robinson...
Aquí posa del tio Robinson, del Julius Verne. Estic buscant també. No, l'isla d'Hèlice.
No, hi ha l'illa misteriosa de
Julius Verne. No sabeu res.
Que és la segona part de 20.000 llegües de viatge submarí.
Que viatja amb el Nautilus.
Exacte.
I la del Globus, aquell de 80 dies, Globus, aquell altre també.
Però el tio Robinson ja no t'ho sabria.
És que en va fer moltes, el Julius Verne.
De la família Robinson.
No te les acabaràs,
No, i això, perdona, això que... O sigui, tot el que s'ha explicat... Tot lliga, però a la perfecció.
Jo tinc una teoria que tots som extraterrestres, tots. Perquè ningú ha nascut realment a la Terra. Tothom ha nascut una certa alçada, saps? Com a mínim un llit. Ningú a Terra, tocant la Terra de la Terra, ningú. Per tant, una mica extraterrestres ho som. I molts hospitals a vegades tenen 15 plantes o així, eh? Mm-hmm. Quasi estan més a prop de Mart que...
Sí,
quasi. On va néixer vostè? És que com a personatge ens falta una mica de rècord. Vostè on...
Jo?
Sí. Jo, quina ciutat és? Vull dir, d'on...
Digue-li.
Terrassa. Vaig de Terrassa. No.
Era de Terrassa?
Sí, i el que passa que jo, bueno, vam fotre el camp, la meva mare va fotre el camp un cop vaig néixer.
Miri, potser que no fos, tot això que has explicat, Marc, el testamento d'un excèntric, obra del 1899, feta per Julius Verne.
Ah, també de Verne?
Ah. Tot això que t'estic dient és just...
Molt interessant.
Us quedeu amb 4 o 5 llibres. Verne va fer...
Ui, un grapat més de 100.
Exacte.
Sí.
I tinc tots els títols
a
aquí.
A mi, a la que em treus del centre de la Terra...
No. Que no sigui que l'illa aquesta del Friendship fos...
Sí. No, però perdona, moltes coses... Moltes coses que va ell escriure després han fet veritat. Els submarinos, les televisions... Tot el que
els
va
globus,
escriure,
els
globus. Tot el que va escriure Jules Verne després va passar de veritat. Que no sigui això també, eh? Et quedes mirant-me com si... Volguem dir...
Està hipnotitzat.
Jo vaig estar 4 anys en una incubadora. Els primers 4 anys de la meva vida, incubadora.
4 anys?
Sí. Havia un moment que em van haver d'ampliar-la perquè estava apretat. Va,
que li sortien les cames per on posen els braços els que la tenen, no?
Van agafar una peixera...
Una cama per cada forat.
Bueno, però van agafar una peixera d'aquestes grosses dels aquàrius, saps?
Ja van posar
allà. 4 anys. Ja vaig aprendre moltíssim.
Que no agafessin la peixera plena.
Com es deien els seus pares, senyor Buigas?
Tinc ni idea, tu. Jo si em vaig haver d'inventar el nom, si no tinc nom, em dic senyor, de nom. Vaig posar senyor de nom.
Es diu Josep, no?
Això tu us vaig enganyar. No tinc nom, jo. I em deia senyor Buiga. I després vaig dir, doncs faig Buigas.
El rècord del personatge és tan misteriós com Friendship, eh? És igual de misteriós. Sí, sí.
Clar, vaig aprendre moltíssim a l'incubadora, allà, tot el rato pensant, no pots fer res més que pensar.
Vostè és de Xile?
El teu DNI què posa, el teu DNI?
Senyor Buigas, que és el que li vaig dir jo, que em van dir... Vaig tenir problemes, perquè vaig dir, el puc posar com a nom senyor? I m'han dit, no, que havia de ser un sant, perquè aquella època, saps? Havia de dir, collons, el senyor, més sant que el senyor?
Mira, hi ha un Sergi,
senyor, nostre senyor?
Hi ha un oient que és el Sergi, que diu, acabo de posar la ràdio versió RAC1, què està passant? De què parla Marc Serra? Torna per acabar, ja, per tancar. Això és, has fet la peça de...
La ponència estrella del Congrés Mundial d'Ufologia... que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Barcelona, centrat en el misteri de la illa d'extraterrestres de Friendship.
Que guareixen gent, eh?
Si la trobes, sí.
A mi sí que quan vaig sortir en 4 anys de l'incubadora, que no he vist mai al món, vaig sortir, mare de Déu, l'únic que vaig veure és un bar, i vaig anar directe cap allà. Va cridar l'atenció.
Per què no se'n va buscar l'illa i ens deixa en pau un temps, també?
Sí, el que hauríem de fer és que... És una petita pausa, perquè ens espera Sergi Pàmies, que ens comentarà...
Betadine,
que l'ha vist.
Oi.
El Bond? Comenta Bond?
James Bond. I Madres Paral·leles. Que amb aquestes tres anem sobrats.
Una de les millors coses de la tardor és retrobar-se amb els abrics. I la tardor ha arribat a l'illa, així que ja saps què hi trobaràs. Els teus llocs preferits de sempre, dues noves botigues, Blue Banana i Nou Scalpers. I el més nou d'aquesta tardor, preparar-se per a la nova temporada, és molt de l'illa.